Cope Vinaroz.
101.6 FM.
En mediodía, El Espejo.
Cope, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM Cope Vinaroz. Una setmana més, un divendres més, i des d'aquí, des del Bisbat de Tortosa, estem preparats per acompanyar-los en aquesta informació setmanal que compartim amb tots vostès. Una informació que certament doncs, passa per aquestes setmanes de febrer, carregades de moltes festes, algunes d'elles tradicionals als nostres pobles. Sant Blai, la Candelera i Sant Àgueda copaven la setmana passada dates importants dintre del calendari. Tan importants que algunes fins i tot cuegen. Cuegen perquè certament doncs, estan marcant encara el dia a dia de moltes parròquies. Però si avui hem de posar un subratllat molt important, el tenim en aquesta campanya de Mans Unides contra la fam, una campanya que ja saben vostès que al voltant del segon diumenge de febrer dona el seu tret de sortida, en parlarem en propers programes, i que a partir d'aquí doncs, i al llarg de tot un any pràcticament es va portant a terme moltes activitats per a conscienciar, per a treballar, per a incentivar, en aquest cas, la consciència de cadascun de nosaltres i també veure aquesta lacra, desgraciadament, tan present en el nostre món, en el nostre dia a dia, com és la lacra de la fam. Malauradament, el Covid ha fet que oblidéssim problemes que sembla que hagin desaparegut, però no és així. La gent continua morint de fam, encara que sembli mentida, però en molts de països, i a vegades en països que tampoc ens ho imaginem, estan patint molts de problemes, ja no només alimentaris, sinó també en l'educació, en la sanitat i en altres necessitats bàsiques que han quedat pràcticament inexistents en molts de països, desgraciadament massa. La campanya de Mans Unides sempre ens convoca a tots nosaltres, per una part a pregar, per una altra part a ser conscients, per una altra part també a col·laborar. Actituds importants i necessàries en aquest inici de campanya que hauríem de fer extensible no només un dia, sinó, ojalà, cada dia, perquè la nostra manera de fer, de ser i d'actuar doncs, anés canviant progressivament. Saber que som comunitats i en aquest temps sinodal que no estem sols i que l'ajuda és més que necessària. I aquesta tarda volem parlar d'una realitat molt diocesana, molt fonamental i també molt desconeguda possiblement per part dels nostres oients. Sempre parlem de les delegacions i de diferents representacions que hi ha aquí a la nostra diòcesi, però ho fem des de prismes molt, molt diferents. I avui ho volem fer des d'un que possiblement no crec que haguéssim tractat mai aquí a la nostra diòcesi. Volem saludar a mossèn José Ángel Pitar, que ell és delegat del clergat, és a dir, un dels responsables per a tirar a terme tot el que significa la dinamització dels preveres, que certament doncs, també és molt, molt important dinamitzar des de la formació fins a tantes i tantes tasques, com ara escoltarem, de la vida sacerdotal. Mossèn José Ángel, molt bona tarda.
Bona tarda.
No havíem parlat mai d'aquesta delegació, però certament és una delegació necessària i que existeix i que certament doncs, també tira endavant la seva feina. Explica'ns, mossèn José Ángel, quina és la tasca de la delegació del clergat.
Però mira, un poc la missió que el bisbe, els dos bisbes que ha estat, m'han encomanat és coordinar i impulsar la formació del clergat en les seues diferents àrees. Sabem que des de la pastora d'Abogobis un poc va organitzar, va articular el que era la formació permanent. Sempre és necessària en tots els nivells, no? I, per tant, en la formació del clergat, evidentment. Sobretot en quatre àrees que són molt importants, la formació espiritual, la formació intel·lectual, la formació humana i la formació pastoral. I totes les activitats que realitzem, vulguem o no, estan entrellaçades i les dimensions, més en un aspecte que en altre, però o sigui, tenen present aquestes quatre dimensions que està. I per tant, la nostra missió, la missió meua i la de la comissió, és coordinar, impulsar i animar a que la gent tingui eixa formació permanent en eixes quatre àrees que va relatar molt bé la pastora de Mogovis.
Uh-huh. Al llarg del curs podem dir que són moltes les activitats que es porten a terme per a que aquestes quatre, podem dir, iniciatives que ens ha comentat vostè, doncs se portin a terme. Faguem-nos un poc, cinc cèntims, de quines són les activitats que al llarg del curs se porten a terme en la delegació que convida els preveres.
Sí. Doncs, bueno, tenim que tenir present que, com tots, ara en aquest any, avui en aquests anys, portem dos anys, la pandèmia ens hem tingut que adaptar i algunes coses les hem tingut que condensar, algunes coses hem procurat no eliminar-les, però les hem fet més sintètiques i tant el que se podia fer, perquè cal presencial en alguns aspectes, com moltes coses no se podien fer. No? Llavors intentem que des del setembre fins al juny, tots els mesos hi hagi una àrea de dimensió de la formació.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Algunes ja estaven presents al nostre bisbat. I doncs, com hi havia tres trobades del presbiteri, com eren el reservat, com era la missa crismal i com era Sant Joan d'Àvila i Jesucrist Sant Sacerdot. No? I aquests tres ja estaven molt present i se donaven cada una de era una trobada molt humana, era una trobada també se fer la part intel·lectual i en totes les dimensions. Però a més d'això, doncs cada vez intentem que hi hagi un aspecte de la formació que tenim. Normalment comencem sempre al setembre en dos jornades, dos dies del matí, en què ara des de fa dos anys comencem en un recés per a un poc orientar el curs i després sempre hi ha algun tema de fons que va tractar enguany. Per exemple, el tema de fons que va tractar va ser el sínode sobre la sinodalitat. Llavors, per exemple, el mes d'octubre, que enguany no la van fer per la qüestió de la pandèmia, hi havia una xerrada, després van fer el reservat, que va ser motiu de les beatificacions dels operaris, van fer a Tortosa, que va vindre el cardenal de Sevemar de Roma, i després ara el mes de febrer, i en on va fer el mes de febrer, començarem en un tema que portarem enguany com normalment sempre agarrem un tema de fons, no? Enguany el tema de fons que ja el teníem previst és el protocol que tenim que tindre respecte als menors. Vull dir que això vindran diferents penalistes, de juristes, vindran de catedràtic, vindrà segurament Jordi Bertomeu i com a especialista d'això, i ens ajudaran a marcar el protocol i sobretot a que siguem conscients d'aquesta situació i com ho han de viure, com d'afrontar en la major serenitat i possible. I després sempre tenim recessos, tenim dos recessos, dos o tres, depèn, el recés d'Advent i el recés de Quaresma. Després també tenim els exercicis espirituals, que és un punt també d'inflexió important perquè parem tots i que aprofundim més en la nostra vida. Això és una cosa que és molt important, no? Enguany, la primera tanda se fa la primera setmana després de Quaresma, que enguany serà, i se fa a les Teresianes, I un any vindrà, el director serà Fernando Rubiz Valero, que és el superior dels mercedaris del santuari de l'Olivar, del bisbat de Querol. I després ja, el que he dit, celebrem aquestes tres jornades. Intentem que cada mes n'hi hagi una cosa, més que res també per a trobar-nos, per a aprofundir, per a tal, vull dir que penso que és molt important això que estem fent.
Uh-huh. Que vive que és una de les delegacions, encara que no ho sembla, és important perquè ha de dinamitzar la vida dels preveres, no? I que certament no deixa de ser un moment també pues, important per a aquesta formació, per a aquest acompanyament que realment pues, ha d'ajudar a viure aquesta vida també sacerdotal. Certament de que no sé vostè quina és l'experiència que té, no? Com a una persona que ja fa un temps i que ha pogut viure i acompanyar els preveres a través d'aquestes diferents dinàmiques.
Home, sempre que ens reunim els delegats del clergat de totes les diòcesis d'Espanya, veiem que és una cosa molt important i veiem que és una cosa que a vegades costa. Vull dir, llavors, tot el que és formació sempre ens costa a tots, no? Però jo penso que és molt important que ho tinguem. No? Jo penso que sempre tenim que insistir perquè a vegades les nostres coses diàries pareix que no tinguem temps per formació, però el document que he citat ara, vaig dir fa 3 anys de la congregació del clero, el do de la vocació presbiteral, diu la ratio, és a dir, aquella idea, la ratio fonamental és per a la formació, tant de la primera formació que és el seminari, com després de la segona formació que és la formació permanent, ens diu que això és indispensable, no? I diu tres coses que d'alguna manera, o sigui, n'hi ha que motivar, però és que tots ho han de tindre present. És a dir, o sigui, intentem que sigui, allí ens diu que ha de ser concreta, ha de tractar els temes que vivim els capellans i sobretot que davant de com afrontar en aquesta societat que vivim. Després, a més, diu que s'ha de manejar en un àmbit de fraternitat presbiteral, perquè, o sigui, nosaltres jo no vivim una vida junts, però per la nostra ordenació tenim aquesta fraternitat presbiteral i això és molt important. I després diu una cosa que és novedosa, molt novedosa, que diu que el responsable de la formació ha de ser cada capellà. És a dir, nosaltres organitzem, però el responsable de la formació, és a dir, quina formació realment impregna i tot això, ha de ser cada capellà. Mm-hmm. Insistís molt en aquest aspecte, no? I penso que nosaltres tenim l'obligació, allí ho diu en aquest document, diu que cada bisbat té que organitzar, tenim present com és el clero d'organitzar un programa, però després ha de ser cada capellà qui l'ha de fer vida i l'ha de portar endavant. Suposo que com totes les coses, no? Vull dir que se posa en relació, però si no entre i no l'assumís cada un, doncs és difícil que ho visquem.
Aquí, mossèn José Ángel, també en aquest temps de pandèmia, bueno, també com tantes coses i com tantes realitats, ha tocat viure la part més telemàtica, no? Quina experiència hi ha d'aquest tema? No sé si...
Home, jo penso que, mira, per exemple, les jornades que fem de delegats del clero de tota Espanya, ja fa 2 anys que les fem telemàtiques. I inclús a cursets que a vegades no podies anar i tal. Per exemple, esta setmana passada vam fer un curset que era pels directors espirituals, rectors del seminari, delegats del clero, i ho vam fer telemàticament, i en estàvem 60 persones, no? Vull dir que jo penso que hi ha coses que han vingut per quedar-se en positiu, no? Tampoc n'hi ha que fer la part, diríem, presencial, la part de contacte humà, jo penso que això és insubstituïble, no? Però també la part telemàtica ens pot ajudar a certes coses o a tratar algun aspecte en alguna cosa que penso és molt important. De fet, vam estar tractant un tema un tema que creiem que era molt important tratar-ho i tot això, no? I clar, ho vam tractar telemàticament en experts que possiblement almenys no l'haurem pogut portar i telemàticament el vam poder portar, no? Vull dir que jo penso que també ens ha portat coses positives, la formació telemàtica. Ara, no té res, o sigui, no ha de substituir a com era de l'altra manera, però jo penso que és una ajuda molt bona.
Mm-hmm. Bueno, com totes les coses, no?, que ens ha tocat experimentar, descobrir i certament pues, algunes, com deia vostè, qui sap si potser estan per a que es queden i per a veure les coses d'una forma diferent de com s'havien viscut fins ara. Doncs, José José Ángel, no sé si alguna cosa més que vulgui compartir amb nosaltres, alguna cosa que ens deixéssim.
No, res, vull dir que us diguem un poc que un poc la missió de la delegació és això, coordinar i no sé, i marcar un poc l'accent en que la formació és important, que no ens podem quedar, vull dir, tots sabem que el món evoluciona molt ràpidament i que hi ha molts problemes que ens trobem cada dia i tenim que anar formant-nos per a això. Llavors, un poc la missió de la delegació, la programació que fem, va en aquesta línia, no? Ajudar tot el possible al clero en aquestes dimensions, o sigui, perquè tracten aquestes dimensions i no sé, des d'ací, pues dir que no, que nosaltres, o sigui, els capellans ens estem formant i anem formant-nos i ens estem formant en totes les coses que van eixint. I aquesta és un poc la missió que tenim i no sé, poder ressaltar això que també reson per tots nosaltres en aquestes dimensions, perquè ningú cregui que no és important la formació, no, la formació és molt important i jo diria que és indispensable en el moment que estem vivint. Sempre ha sigut important, però el moment que estem vivint formant-nos és molt important.
Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per presentar-nos aquesta realitat certament tan important i que també certament pues, no deixa de ser dinamitzadora i que hem volgut en aquest cas compartir aquesta tarda amb tots vostès. Una pregària especial també pels preveres, tan necessària també lògicament en la nostra vida diocesana. José Ángel, molt bona tarda. I esperem continuar informant de les activitats que aquesta delegació va portant a terme. I amb les notícies de, més ben dit, de la programació que ens ha explicat mossèn José Ángel de la delegació del clergat, posem el punt i final al programa d'aquesta tarda, escoltant les paraules del nostre bisbe, don Enrique Benavent. Bona tarda i fins diumenge, si Déu plau.
Paraules de vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
El dia 11 de febrer, festivitat de la Mare de Déu de Lourdes, es va celebrar en tota l'Església la Jornada Mundial del Malalt, instituïda per Sant Joan Pau II fa 30 anys. En la nostra diòcesi, celebrarem l'Eucaristia en la catedral el proper diumenge 20 de febrer. Agraeixo als membres de l'Hospitalitat de Lourdes la preparació d'aquesta celebració i el testimoniatge de proximitat als malalts que ens donen durant tot l'any i, de manera especial, els dies de la peregrinació diocesana anual al santuari. Amb aquesta jornada, l'Església desitja sensibilitzar el poble de Déu, a les institucions sanitàries catòliques i a tota la societat sobre la necessitat d'acompanyar els malalts i els qui els cuiden. El lema triat pel Papa per enguany és una exhortació del Senyor a la misericòrdia. Sigueu misericordiosos com el vostre Pare és misericordiós. De la mateixa manera que Déu ha mostrat la seva misericòrdia perdonant-nos i regalant-nos la seva gràcia en l'Esperit Sant, hem de viure la proximitat als qui pateixen com una prolongació de l'amor del Pare. Es tracta d'acostar-se a ells com ho feia Jesús, estimant, perdonant, consolant, fent nostres les seues malalties. El Papa ens recorda que quan una persona experimenta en la seva pròpia carn la fragilitat i el patiment a causa de la malaltia, també el seu cor s'entristeix, la por creix, els interrogants es multipliquen. D'aquí la importància que hi haja testimonis de la caritat de Déu que vessen sobre les ferides dels malalts l'oli de la consolació i el vi de l'esperança, seguint l'exemple de Jesús, misericòrdia del Pare. Per això, els professionals de la salut no han d'oblidar el principi fonamental que ha d'inspirar la seva relació amb els pacients. El malalt és sempre més important que la seva malaltia. Quan això es té en compte, la professió es converteix en una missió. I així, fins i tot quan no és possible guarir, sempre és possible cuidar, sempre és possible consolar, sempre és possible fer sentir una proximitat que mostra interès per la persona abans que per la seva patologia. Els cristians, cridats a ser com Crist, testimonis de la misericòrdia de Déu, no podem oblidar-nos dels malalts ni tancar els ulls a les situacions de pobresa que hi ha al nostre voltant. El Papa ens ofereix una bella reflexió en el seu missatge. Diu: si la pitjor discriminació que pateixen els pobres i els malalts són pobres en salut és la manca d'atenció espiritual, no podem deixar d'oferir-los la proximitat de Déu, la seva benedicció, la seva paraula, la celebració dels sacraments i la proposta d'un camí de creixement i maduresa en la fe. També ens recorda que la proximitat als malalts i la seva atenció pastoral no només és una tasca d'alguns ministres específicament dedicats a això. Visitar els malalts és una invitació que Crist fa a tots els seus deixebles. El ministeri de la consolació és responsabilitat de tot batejat. Desitjo que aquesta jornada siga una ocasió per a revisar i revitalitzar l'atenció pastoral als malalts, ajudant-los a viure units a Crist crucificat i ressuscitat. Estic convençut que la proximitat a ells i a les seues famílies per part dels sacerdots i agents de pastoral revitalitza la vida cristiana en les nostres parròquies. Amb la meua benedicció, fins la setmana que ve.